Doncs mira, avui és dimecres de cendra. És un dia sant cristià d'oració i de dejuni. Està considerat el primer dia de quaresma, d'acord als calendaris litúrgics i catòlics, i vol dir també que ens falten 40 dies pel diumenge de Rams, que ja saps que és el diumenge just abans de Setmana Santa. Això és avui, dimecres, aquest any, 22 de febrer del 2023. Però avui també és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial entre Homes i Dones, un tema que de ben segur el tractarem avui a la nostra tertúlia amb veu de dona de 2:15. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Com et deia, dimecres 22 de febrer del 2023, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida, encara bona temperatura. Ha caigut 4 gotes avui ja a les 8 del matí a la ciutat de Lleida. Si ho vols, amb xifres, 0,1 litres per metre quadrat. Per tant, remullar el carrer i avisar-te que agafis el paraigua per portar-lo tot el dia, per no fer-lo anar, perquè avui encara no s'esperen pluges. De cara a demà començaran a baixar les temperatures. Les gràfiques ens diuen, la previsió, que la temperatura anirà baixant cada dia, demà, passat demà, l'altre i l'altre, fins a dilluns o dimarts ben bé. Per tant, això és el que ens esperarà els propers dies. Demà pluja. Però de moment, el que sí que té de dir és que les temperatures mínimes han estat força benignes. Avui, 6 graus a Lleida, que és la segona més alta d'aquest 2023. 5 a Balaguer, 6 a Mollerussa, 3 a Les Borges, 7 a Tàrrega, 5 a Cervera, 4 a Solsona i a Tremp, 2, totes positives, 2 a Sort i al Pont de Suert, 4 a la Seu d'Urgell, 3 a Viella, 3 sota 0 a Boí, però a la cota 2.500, i 2 sota 0 a Baqueira, a la cota 2.400. Totes aquestes temperatures, les màximes i les mínimes, ja saps que aniran baixant a partir de demà. Per tant, de moment, avui encara és un ambient, doncs, enterbolit, amb sol, però que notarem que les temperatures ja no arriben a les màximes d'aquests darrers dies. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una ullada a la darrera hora informativa, escoltarem l'entrevista Cosmopolita, parlarem de propostes de lectura, amb 3 propostes de llibres, amb l'Anabel Ramos a la Llibrera't, i a partir de la 1 parlarem de les noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Avui parlarem de Netflix, perquè avui ja s'ha acabat aquell període per dir-li a Netflix quina és la teva ubicació habitual, perquè els comptes, doncs, respecten aquella ubicació i puguis seguir gaudint del servei. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Vinga, que connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat, també amb precipitacions generalitzades, ocasionalment acompanyades de tempesta, i que seran més abundants al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.600 o 1.800 metres a últimes hores. Temperatures, en general, en descens, arribant fins als 20 graus de màxima a Lleida capital, 19 a Balaguer, 17 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. A més, ben variable fluix. Per demà dijous esperem ser la nuvolada cobert amb precipitacions generalitzades i acompanyades de tempesta. Una cota de neu que anirà en descens des dels 1.400 o 1.600 metres fins als 600 o 800 a últimes hores, amb importants acumulacions al Pirineu, especialment al vessant nord, que poden arribar als 20 centímetres de neu. Temperatures mínimes en lleuger descens i donant-se al final del dia, amb gelades al Pirineu i valors de fins a 8 graus sota zero. Màximes també en descens notable, amb 11 graus a Balaguer i Tàrrega, 10 a Lleida i la Seu d'Urgell i 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Són les 12:24 minuts. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos, que segurament ni ho has notat, però avui a Catalunya s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 2,2 i sense danys amb l'epicentre a la comarca de l'Alt Urgell. N'ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que també ha indicat que el sisme s'ha detectat a les 7:03 d'aquest matí. Alhora ha assenyalat que s'ha percebut en diferents punts de la comarca i també a Andorra. El passat 6 de febrer en va tenir lloc un altre a la zona de la Catalunya Nord, en concret entre Ceret i el Voló. En aquell cas la magnitud va ser de 2,7 i tampoc es va haver de lamentar cap mena de dany. Segurament és que si estaves a la zona ni l'has notat res a veure amb el de Turquia. 2,2 aquest a les 7:03, ho dic perquè si en el fons t'ha semblat que notaves alguna cosa i estaves per la zona, doncs que sàpiguis que sí, que ha passat això. Encara al territori, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha posat en marxa aquest mes de febrer el programa d'atenció domiciliària i equips de suport a l'Alta Ribagorça gràcies a la incorporació d'una metgessa i una infermera. S'integren a l'equip PADES del Pallars, ubicat a l'Hospital Comarcal del Pallars, que a banda de donar cobertura al Jussà i al Sobirà, prestarà també servei en aquesta comarca del Pirineu. El servei PADES del Pallars es va posar en funcionament el 2012 i des de llavors i fins a l'any 2022 ha atès gairebé un miler de persones a les quals s'ha ofert atenció directa, orientada al control de símptomes, confort i benestar tant de la mateixa persona malalta com del seu entorn cuidador. I una notícia més relacionada al món de l'educació ara ens arriba des de la universitat, perquè mig centenar de treballadors i estudiants de la Universitat de Lleida es van concentrar ahir davant del rectorat contra la llei orgànica del sistema universitari que entra avui a la tarda al ple del Senat. Què denuncien? Doncs que aquesta nova llei d'universitats no s'ha negociat amb els sindicats i que tampoc reverteix la precarietat i la temporalitat que pateix bona part del personal de les universitats públiques. Mira, t'explico. La presidenta del Comitè d'Empresa de la Universitat de Lleida, Caterina Ticó, diu que estan a un 70% de professors associats quan haurien de ser un màxim del 8%.
Bueno, ara estem parlant que hauria de, en l'anterior era un 40%, ara hauria de ser un 8%, i nosaltres estem doncs, al voltant d'un 60-80%, vull dir, ens passem de llarg. No només la Universitat de Lleida, sinó que és un problema que tenim en general totes les universitats.
Clar, i el Marc Macià, que és professor associat a la Universitat de Lleida, calcula que entre 150 i 200 professors tenen un contracte a temps complet de forma encoberta. Què suposa això? Doncs que cobren molt menys que un professor titular.
Calculem, més o menys, que n'hi haurien entre 150 i 200 que haurien d'equivaldre a contractes a jornada completa, és a dir, que ja fan 18 crèdits de forma estructural des de fa anys, que això equival més o menys, depenent del grau, però més o menys a 3 assignatures, i per tant és com si estiguessin treballant a jornada completa de forma encoberta a la universitat, amb un contracte que pague una tercera o una quarta part del que cobre un professor a temps complet.
Què fa el conseller mentrestant? Doncs discutir si hem de començar el curs el 5 de setembre o el 8 de setembre, que es veu que canvia molt. És la nit al dia. Abans començaven el 10 de setembre, per exemple. Mira, si vols, per aquest curs vinent, pel curs vinent, l'11 de setembre és dilluns. No es podien començar el 12 de setembre, com s'ha fet habitualment. Doncs no. Que segons els estudis, els seus estudis o les seves elucubracions, començaran el 4 de setembre, secundària inclosa, perquè es veu que això és la nit i el dia. O sigui, ara sí que tindrem una educació de qualitat, ara sí que sortiran genis de l'educació, perquè, clar, comencen 4 dies abans. I, a més, després del fiasco d'aquest curs, en el que el setembre els han fet fer la jornada intensiva i a les tardes obligar que les escoles estiguessin obertes però sense donar matèria, fent activitats alternatives, al final s'han adonat que el que feien era, perdoneu l'expressió, de guarderia a la tarda. Feien de guarderia. I llavors ara han arribat a la conclusió No, no, escolta, clar, si avancem 4 dies el curs, però després perdem totes les tardes del mes de setembre, potser hi sortim perdent. Ha hagut de passar tot un curs, no sé quants estudis, no sé quants diners ha costat, arribar a la conclusió de que, home, si estan a l'escola, potser que estudiïn. Això és primària i secundària, però a la universitat, al món universitari, que teòricament doncs és ja el sumum, doncs ja veieu com estan. Després direm, a la Universitat de Lleida, prop del 70% dels professors que estan en una situació contractual que no haurien d'estar. I acabem parlant de Mollerussa, que reforça el vessant professional a la 150a edició de la Fira de Sant Josep amb 15 jornades tècniques. El programa recupera la borsa Inspirenaica de cereals i l'aplec de joves del camp. I mira, amb la notícia econòmica del dia acabem doncs amb el que et deia, avui és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Avui és el dia en el que hem de recordar que una persona hauria de cobrar exactament el mateix per fer la mateixa feina, independentment de si és un home o una dona. A nivell efectiu es veu que això encara no passa, depenent dels sectors i de les empreses, i per això hem de seguir mantenint un dia europeu per recordar aquesta situació.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja estem al bell mig de la setmana, tot el dia avui ja, dimecres, però ara que arribem a 12:45, vol dir que anem a conèixer una nova persona i ho fem de la mà del Cosme García, el Cosmepolita, l'entrevista Cosmepolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Si no ho dius, te revientas, eh?
El què?
Lo del Cosmepolita.
Cosmepolita, home.
Bueno, és una publicitat ja important, perquè quan fiques al Google li fiques Cosmopolita.
I dius, no, Cosmo no, Cosme.
No, quan fiques Cosmopolita te diu no, el més important és Cosmepolita. A més, perdona, no sé si ho saps, l'inventor del primer submarí sí. Va ser, i si vas a Logroño t'encontraràs la Universitat Cosme García.
Cosme.
Ah, sí? Sí, sí, Cosme García. Mira, l'entrevistat parla perquè és que lògicament parla perquè és locutor de ràdio, és periodista.
A veure, qui coneixem avui, Cosme?
Avui coneixem un company d'aquesta casa que ha estat molts anys el nostre corresponsal a Tàrrega, però també ha estat el corresponsal del diari de Lleida, quan ho teníem aquí a la mateixa casa, a l'Acadèmia Mariana.
Ai, quants records.
També ha escrit moltíssim a la Nova Tàrrega. Ha estat i és encara col·laborador de Radio Cadena Espanyola, de Radio Nacional d'Espanya, del grup Radio Televisió Espanyola, fill d'alcalde de la ciutat de Tàrrega, Josep Casteller Formiguera era el seu pare, i puc dir que està vinculat a moltíssimes entitats. És a dir, quan se parla de Tàrrega s'ha de parlar del Josep Castellà i Gené, que és el que avui tenim. Benvingut, Josep.
Molt bé, gràcies. Primer que tot, gràcies per haver-me convidat. Doncs perquè estic vivint darrerament una època gloriosa, entre cometes. Homenatge de l'Associació de Premsa Comarcal de Catalunya, homenatge del Centre Cultural, Premi Cultural i el 2022, etcètera, etcètera.
Bueno, tu ets un targuerí d'aquest de Soc Arral, és a dir, que no et parlin malament de Targa, que ha hagut moments bons i dolents, ha hagut alcaldes millors i pitjors, però que Targa no te la toquis.
No, és veritat, ja ho vaig dir. Ja vaig dir que em sento milionari d'haver pogut servir i està servint encara a la ciutat de Tàrrega, perquè encara sóc doncs, en viu a Radio Tàrrega, un programa cada dissabte, que se'n diu Tancant el Cercle, la cultura. Va començar precisament quan tu encara no havies aterrat a Radio Tàrrega, l'any 56, 1956.
Tenia un any, llavors, només.
I ara, quan em vaig jubilar el 2009, estic a Radio Tàrrega cada dissabte Tancant el Cercle, punt, la cultura. Perquè vaig començar fent Hablemos de cultura.
Jo recordo el meu començament a Radio Tàrrega, que no es parlava a Radio Tàrrega de Lleida, perquè éreu molt tancats. I llavors es va començar a parlar
de Lleida. Saps tu que entre...
Havia una tal Magda Sant Pere, sí, que la recordaré sempre, que va ser la que em va dir que podia informar. I el desembre faré 50 anys que estic a la ràdio. I va ser fent una informació dels Pastorets. I va ser Josep Bordes i Alimbau, al qual jo li guardo una gran estima, el i Pepe. Al Pepe Bordes. Li dec molt, perquè ell me va ensenyar. Jo vaig vindre ensenyat a Ràdio Popular, de Ràdio Tàrrega, i per tant jo he d'estar agraït, no? Va ser un moment gloriós per Ràdio Tàrrega, perquè en aquell moment Pep Bordes va saber portar corresponsals com nosaltres a Ràdio Popular, amb en Pere Rovira i la Mari Bometón, ho van aconseguir.
Sí, sí, sí. El Pepe Bordes, 1954, fundació de l'emissora, jo vaig entrar ja al 56, com el quadre de voces de Radio Tàrrega. Però després hi fent col·laboracions, que vaig ja anar fent, fins que el 1997 m'incorporo a l'equip d'informatius de Radio Tàrrega, sóc el responsable d'informatius, buscava la notícia, l'escrivia, la locutava i la donava a conèixer.
Se feia tot.
Fins al 2009, l'octubre, que em vaig jubilar.
Per cert, que ara, si estàs aquí avui, és primer per l'amistat que ens uneix amb aquesta casa, amb tu, no? Però també perquè ha sigut el dia de la ràdio. El dilluns va fer una setmana que van fer el dia de la ràdio. Què ha significat per tu la ràdio en aquell moment que jo, quan vaig començar, havia el Luis del Val, que ara ho tenim aquí a casa?
Un estri, una manera de comunicar i donar a conèixer les coses que no es pot superar. Ha vingut la televisió, però per mi encara la ràdio...
Perquè tu quan vas arribar, era la Cadena Azul encara, qui dirigia la emissora, o ja era de Ràdio Cadena, quan tu vas començar?
Bueno, Ràdio Tàrrega havia estat... REM, de la REM 35, emissores de la cadena sindical.
Sindical,
Cadena REM Azul, 35,
Cadena Azul. Que
Cadena Azul. Sí. Això es va anar derivant...
Que havia el senyor Paner, llavors.
Hi havia Josep Paner Gené, i el fundador va ser Ramon Puiggener, Riera.
Pare.
Ramon Puiggener Riera. Pues
jo sempre dic pare i fill, perquè...
Sí, Ramon Puiggener Rius va ser el fill, que ara es va jubilar ara fa massa temps, fa temps, i ara el temps passa molt de pressa. Jo vaig anar seguint tot el procés de Ràdio Tàrrega. La voz de l'Èrida, la voz de l'Urgell, etcètera, ràdio... Però la gent, tothom sempre n'ha dit Ràdio Tàrrega, popularment. Sempre.
Jo sé que s'enfadaven quan la gent fico en algun lloc que he estat a Ràdio Cadena i diu, home, però digues que és Ràdio Tàrrega, o sigui, vosaltres...
Ràdio Cadena Espanyola, estudios en Tàrrega.
Sí, però vosaltres sempre heu tingut allò de que és Ràdio Tàrrega.
Sí, sempre. La gent ho coneix com a Ràdio Tàrrega.
Ha sigut fill d'alcalde. El teu pare era un home seriós. Sí. Primer de la UCD, després del PP a Unió Democràtica. Sí. Una persona estimada, no?
Molt estimada. I deixa'm dir una cosa. Jo crec que, i potser està mal dit, però jo crec que el meu pare encara no se li ha reconegut prou tot el que va fer per la ciutat.
Bueno, perquè la gent pensa
I
que...
I per comarca, no?
Sí, perquè l'anterior sembla que no existeix, no?
No sé, però... Que...
Allà faci l'oblit, no?
Sí. És que és una taca de la humanitat que oblidem molt ràpidament.
Per cert, Josep, sempre heu tingut una lluita allò de que a veure qui sou millors, Mollerussa o Tàrrega. Jo sempre he dit, però...
No, inclús quan tu has començat, és que els de Tàrrega, Lleida el veiem com un altre món. Comercialment, és que perquè...
Vineu a comprar Lleida.
Sí, però comercialment Tàrrega tenia més de 200 viatjants. Corredors de comerç. I Tàrrega i Lleida no els tenia.
Vau arribar a fer la fira de la construcció i tot.
Això mateix, i has de pensar que aquests 200 viatjants, més de 200, sortien a viatjar per arreu d'Espanya. I competien amb Lleida. Jo crec que aquesta mica de rivalitat, diguem-ne així, entre cometes, venia de la cosa comercial, no?
Sí.
Perquè els targarins arribaven a tot arreu, al fons de tot, visitaven inclús llocs d'Espanya allunyats, el ferrocarril sortien mercaderies cap a l'Aragó i més enllà de Tàrrega, i la muntanya era dominada per comerç de Tàrrega.
Però jo sempre he sentit dir que a Tàrrega hi ha molts diners, però són d'aquells que són molt reservats i callats.
Va, és que Tàrrega està... És allò dels límits imprecisos de la Segarra. Tàrrega està a la línia fronterera entre la Segarra i l'Urgell.
Sí. No,
i tenim...
Entre Cervera i Mollerussa, vamos, esteu al mig.
Sí, esteu
al mig.
Tenim un esprit, doncs, segarrenc, perquè la gent de Tàrrega és estalviadora.
Ja t'ho dic.
Estalviadora. I derivant només cap uns quilòmetres més enllà, cap... passat el canal d'Urgell, hi havia un altre concepte. Ara les coses han variat moltíssim, ara la gent ja s'estuqui al món de la globalització. Però per a mi aquesta cosa entre Tàrrega i Lleida venia per la cosa comercial.
Has fet teatre, tu, que havia l'abat de Tàrrega?
Mare meva.
Has fet teatre?
Sí, fet.
De què has fet? A veure, explica'm. T'agrada més
el teatre? Vaig començar fent pastorets.
Hombre, com tots, tots han començat.
Vaig continuar... fent després ja saps aquells entremesos, sainets,
aquelles
peces curtes,
sí.
Pep Morera, Francesc Camps i Segarra Malla. Van ser els meus directors, vaig aprendre molt. I tot de sobte, com que havíem ja fet sainets i funcionaven, ja em vaig trobar tot de sobte a primera línia. I vaig fer molts anys, bastants anys, de galant. De galant.
Vau tindre un actor, espòs d'una locutora, Mari Carmen Denó, que es deia precisament, com se deia, recordes?
Josep Vilamajor.
No, Carulla.
Ah, Jordi Carulla, pobret, va morir en un accident, precisament a les curves.
Un gran actor.
Sí, sí.
Un gran actor. Que
Jordi Carulla Vila, i a més era dansaire de l'Esbart Albada.
Sí, sí, espòs de la Mari Carmen de Nó, que va estar aquí, que venia de Zaragoza.
Una gran persona. Va morir tràgicament en un accident, topant amb un cotxe d'una altra Targarícola.
Jo recordo haver fet un programa amb tu que es deia Pantalla Abierta.
Ah.
Eh? De gran record.
Hasta havíem connectat amb el Festival de Cine de Sant Sebastià.
Sí, home, això teníem fàcil. Teníem un dietari, això, Ricard, pren nota, eh? Teníem un dietari que picàvem, vinga, ara pico amb aquest, ara truco amb l'altre. I te se ficaven, eh?
Sí, 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 sí. I fem connexions en directe i informacions. Pantalla Abierta. Tu tenies un llibre, aquest llibre llistat...
M'ho demanàveu sempre, aquest llibre, eh?
Sí, que hi havia les adreces i la gent, i els telèfons dels artistes i de la gent.
Saps cuinar, Josep?
Si m'he cuidat?
Sí, no, si saps cuinar.
No.
Ho fa la Maria Lluïsa, això?
Fa la meva esposa, que és una cuinera excepcional, excepcional.
I...
Cada dia és, per mi, una sorpresa la cuina, el dinar. Cada dia, perquè creix creativa total.
I de porcs?
Tinc ni un trosset d'això, tinc una mica d'això, tinc una mica d'això, i fa un menjar.
Ho feia excel·lent. Millor el gasull o tu de retransmetre partits?
Era molt bo perquè Radio Tàrrega feia amb els partits de futbol del Tàrrega i passava una cosa molt bona. Jo ajudava el Francesc Gasull. Si les coses anaven bé, perfecte, ens anàvem quan... Però si les coses anaven malament, saps qui acabava la transmissió?
Ja, ja, ja.
Qui l'acabava?
Sí, tu.
Josep Castellà.
Sí, sí.
Anem... Doncs ho vam passar molt bé.
Anem acabant. Bé. Sí. On vas conèixer la teva dona?
A Tàrrega, al pati de Tàrrega. Saps què és el pati?
Sí, a mi, no, he de conèixer.
Plaça del Carme, el
bueno,
pati.
El pati, però ara no es diu el pati, es diu un altre nom. Com es diu? La plaça de què?
Plaça del Carmen, no.
Al cantó de la plaça del Carmen hi ha una de Sense Estat, si no sé...
Ah, com... sí, el monument als Països Catalans.
Bueno, sí, però una, no sé què, sí, Sense Estat, no sé què Sense Estat.
Ah, sí, home, però més cap baix, que...
Li diu amb aquesta plaça?
Plaça de les Nacions Sense Estat.
Guaita, crear... plaça de les Nacions sense estat. Estat.
La va crear el Jani Nadal.
Hombre, que era, podia ser un altre, no?
Tot,
el Jani Nadal,
tot,
que va ser...
personatge.
Va ser...
Moltes coses per Tàrrega, la Jani.
Sí.
Moltes coses.
Part Sant Eloi, se li deu amb ell.
El museu, l'arxiu, plaça de les Nacions...
Va ser el delegat...
Estació d'autobusos...
Va ser el delegat de Cultura de la Generalitat.
Sí.
Josep Castellà, em coneixes, hem treballat junts, que estimo molt la teva família.
Jo també t'estimo, tu.
Ja ho sé.
T'has de baixar a Lleida, i baixat a Lleida. Feia temps que no havia baixat, eh? Quan amb res no em va, baixava cada dia, quasi cada dia.
Sí.
Ara he baixat, baixo tant en tant.
A més, ets, bueno, el teu sogre era taxista.
Sí, Cal Peret de l'Albert.
Molt bé, de Cal Anglarill.
Cal Anglarill. Que ho vaig dir, l'homenatge, i dic... Jo dic moltes coses de la meva dona, Maria Lluïsa Anglarill Soler, de Cal Peret de l'Albert.
Ah, molt bé. Doncs pues jo, de Cal Cosme, el ferroviari.
Molt bé.
Que, a més, també disfrutaves molt.
Saps que estic fent una sèrie de reportatges sobre el tren i Tàrrega?
Ah, molt bé. Mira, ha sortit una...
Estic de... capítol 13.
Bueno, Marcel Abella ha fet un de les estacions de ferrocarril, les obertes i les tancades. Punt i final. Ara em coneixes suficientment, compromet-me davant de l'audiència. Fes-me una pregunta compromesa.
Sí. Has fet moltes coses.
Sí?
Moltes, i estàs fent moltes coses. Et presentaries per a l'alcalde de Lleida?
No.
No?
No.
No has...
No. Sí, només seria d'una manera. Si les llistes fossin que poden votar a la persona, que no representi a ningú només que a la persona... Però tots haurien de ser igual, jo no vull representar...
Treuries molts punts, eh?
Jo, bueno, sí, gràcies. Me presentaré per Tàrrega. Què et sembla?
I què canviaries de Lleida?
Què canviaria de Lleida? De moment, el consistori que tenim actualment, que mai han tingut un consistori tan dolent com ara. No havia passat mai, que tinguin quatre no escritos, que tinguin gent fora del partit... I què canviaria?
O un projecte.
No, jo tinc un projecte de ciutat molt bonic, una ciutat molt més oberta encara, que no sigui sectària, recuperaria, no com la tonteria que ara faran, que diu que faran un càmping de primera a les bases del Picat, que no tenen ni clar, pistes d'atletisme, no sé què, tornarem... Ja van tindre un càmping de primera.
El que ja hi havia, clar.
Clar, no sé si s'ho han cargat, o sigui, s'ho han cargat i volen tornar a fer el mateix. No faria la tonteria que faran a Prat de la Riba, passa't aquí, ja que has vingut, Prat de la Riba, Rambla d'Aragó, molt ample pels vianants, que no hi caminem quasi bé ningú, en canvi els cotxes només tindran un carril, jo no m'enfrontaria amb la ciutat, jo escoltaria a tothom. Vamos, és que...
Bueno, escolta, això és un paella ideal, eh?
Bueno, i no ficaria...
No m'ha quedat clar per quin partit et presentaries.
Per cap. Que si sí. Hi ha partits on presento per cap, home, per això no vaig a cap llista electoral.
No, llista oberta, no, però no, amb ni... un partit.
No, no, però és que no tindria cap partit.
Bueno.
Ja n'hi ha prou.
Bueno, el Cosme ets de la meva... De la
per exemple, tu saps, Ricard, ara t'escandalitzaré, per exemple, he fet un exemple, i jo soc molt amic, i ho tinc que dir públicament, de l'Àngel Ros, no? Som molt amic.
Una gran persona, molt amic meu.
Sí, perquè ve de pare ferroviari, el seu pare de cap de caps d'estació i ja està. Però tu saps com cobra, un ambaixador?
No.
24.000 euros al mes.
Déu-n'hi-do.
Més o menys com tu i jo, més.
Sí, sí, igual.
Així no em caldria mirar tant els peus a mi.
Ni a l'any arribem amb això.
Ni a l'any. No, és que... Vamos, és que...
Mira que t'he tocat la fibra, eh?
No.
T'ha agradat la pregunta?
Sí.
T'he tocat la fibra.
Bueno.
Soc dels teus. Jo tampoc, després de l'experiència del meu pare, no he volgut tocar més la política. Jo m'he dedicat a la cultura. I m'ha donat moltes satisfaccions al món de la cultura.
Jo tinc claríssim.
I soc milionari, que ho vaig dir públicament el dia de l'entrega del Premi Culturalia, doncs, de satisfaccions, treballant per a la ciutat o per a la cultura de la ciutat.
Jo em presentaré, Ricard i Josep, me presentaré per part, perquè tenga perres pa comprar-me i esta ciutat no tiene dinero pa pagar-me. T'ha agradat, que sí?
Sí.
Molt bé, cosa.
Bueno, després del lío que tenen el pare a l'Aragó. Mireu-lo. Jo demano als
oïdors... Ja tenim de problemes aquí. Només ens cal mirar els problemes que tenen més enllà. Ja en tenim aquí, ja.
També tens raó.
Ja en tenim.
Pues venga.
A tot arreu.
Molt bé, Cosme.
Per cert, per acabar, t'agrada...
A Tàrrega en tenim de molt important, que els conills es mengin les collites i els arbres.
No, i fa dies que feu tractorades i a veure si soluciona la història.
Bueno, però t'agrada com queda l'emissora o no?
Sí, està quedant, a l'entrar hi veus tants cables, dic, t'has equivocat.
No.
T'has equivocat de pis. Esteu cablejant els nous...
Està molt bonic. Mira, ho ha dit maco,
estan cablejant.
Estem cablejant la Copa Lleida. Està bé.
T'agradi, eh?
Bueno, pues ja ho recordo. Un personatge, eh? Aquí tens un personatge.
I tant que sí.
Ha estat un plaer estar entre vosaltres. Gràcies per haver-me convidat.
I si m'ho permets, aquesta entrevista està dedicada a dos companys, al Pere Rovira i a la Mari Bometón.
Molt bé. Doncs aquí queda. Abraçada a tots dos.
M'uneixo amb aquesta dedicatòria.
Apa, adéu.
Adéu.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre els principals reptes i iniciatives de la ciutat de Barcelona? No et quedis parat. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara tot seguit ja busquem aquestes propostes de lectura. Comencem la llibrera, camí cap a la una de la tarda, amb l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que a més és una persona que et recomanarà què pots llegir a continuació i que és estiradora de fils. Ja ho hem vist i ho hem explicat força vegades, eh? Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Anem a parlar d'aquestes propostes de lectura, tres, com sempre. Mm-hmm. Em vam parlar de la novel·la negra.
Sí.
Que a més recordo que ens vas fer una primera proposta de sis llibres, de cop. Eh? La primera era de sis. Però la proposta era del primer, però després n'anaven cinc darrere. Eh? Uh-huh. I a més, només cal que et proposi... La novel·la només... Ja ho vas saber fer bé, eh? Et proposa el primer, i si et llegeixes el primer, tu mateix aniràs al segon, al tercer, al quart, al cinquè i al sisè. Eh? La novel·la negra és tot un clàssic dins de la literatura.
És un gènere que des de fa això 20 anys o una mica més està... Perquè sí que hi havia escriptors de novel·la i escriptores de novel·la negra, n'hi ha hagut sempre, però fa 20 anys que té un boom espectacular.
Però és que,
i n'hi ha
a més,
tot arreu.
A nivell històric, hi ha novel·les d'aquest gènere, de novel·la negra, que són potser de les que més han transcendit.
Sí.
Encara que no les hagués llegit, No sé, El Destripador, ja que El Destripador, sí, per exemple.
Sí, clar,
no?
I els casos del Sherlock Holmes, per exemple.
Per exemple. Llavors, clar, totes aquestes ajuden a que el gènere aquest tingui una aura especial,
A més, és un gènere que també s'ha convertit molt en pel·lícula. Clar. Hi ha sèries, hi ha pel·lícules, vull dir... que passa una mica com amb la novel·la històrica i amb la novel·la romàntica. S'alimenten molt d'altres formats per tenir contents als fans, al seu públic.
Molt bé, doncs, avui posem a zero el nostre comptador de propostes, perquè en tenim tres preparades.
Tenim tres preparades que també són novel·la negra.
Vinga.
I la primera de totes és, podria considerar-se o se considera la primera novel·la policíaca de la història.
Ah?
Sí. És de Wilkie Collins i va escriure el 1868 La piedra lunar. És una novel·la brillant de primeres vegades. És un primer misteri en una casa de camp anglès amb una llista de sospitosos molt llarga, molt més llarga que els convidats a un casament. I ja, doncs, tenim, per exemple, ens podem trobar doncs, els primers policies que quasi destrueixen les proves de l'assassinat, un primer detectiu brillant, pistes insignificants que al final s'acaben convertint en una pista fonamental, no?, per resoldre el cas, i recreacions també per resoldre'ls, en fi, tot això, que està, a més, escrit d'una manera meravellosa i que va contenir un misteri dintre d'un altre. Tenim de tot. Clar, és un clàssic, el 1868, estan parlant d'una mansió, amb majordoms, amb cuineres, amb els clàssics de les novel·les doncs del sí, del ara, de l'època.
1868?
1868.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs escolta, mira, com a curiositat, te'l pots llegir.
Sí, claro, i tant.
Molt
sí,
bé.
Sí, La piedra lunar, de Wilkie Collins.
Molt bé.
A més, han fet moltes edicions, d'aquest llibre.
Oh, ja suposo, els ha donat temps.
Sí, sí, el podem trobar. Ara et porto un altre, que també és un clàssic, però és actual. Ell és John Nesbo, i ha escrit moltíssima novel·la negra. És de Noruega, la novel·la noruega dels països nords, del nord freds, té moltíssim èxit, també.
I
hi ha
moltíssimes
i més, sèries, també.
Té unes característiques concretes,
Sí, és, bueno, és diferent.
No et sabria dir, però saps.
Sí, té un altre toc. A més, hi ha gent que és molt fan d'aquest tipus de novel·la
sí.
I busca només novel·la dels països del nord.
Sí.
Us proposo, per exemple, la primera, que se titula El muñeco de nieve, El ninot de neu, en català, i expliquen les aventures i desventures d'un policia noruec, que es diu Harry Hall, bueno, que es va enfrontant a diferents casos al llarg de molts llibres dels que el John Nesbo té. En aquest primer, per exemple, del ninot de neu, s'enfronta al cas d'un psicòpat que va fer desaparèixer dones i deixant un ninot de neu al lloc del crim, amb una bufanda com a senyal. I després també tracta moltes coses, a més dels assassinats, també la paternitat, bueno, la família, el...
Caram.
Sí, tot això. A més, també l'han portat al cine.
Aquest és relativament actual,
Sí.
No, dic, comparat amb l'altre del 1868.
Sí, aquest estem parlant del segle XXI.
Segle XXI, vinga.
Estem parlant del segle XXI. És molt... té fans per tot arreu. De veritat, el John Nesbo és un escriptor que té moltíssima novel·la publicada.
Bueno.
I a la gent, quan ve a la biblioteca, ve ja directament a buscar...
Imagina't.
Allò.
No l'havia escoltat mai.
No, el John Nesbo?
John Nesbo, no.
No. Pues està publicat en català i en castellà.
Uh-huh.
O sigui, podem trobar-lo en català i en castellà.
Molt bé. Doncs, darrera proposta.
La darrera proposta és també una saga, o seria una sèrie de novel·les, policíaques protagonitzades per un investigador, en aquest cas per un tinent que se diu Bevilacqua, que segurament els que són molt fans de la novel·la negra ja sabran de qui es tracta. El tinent Bevilacqua i la sergent Chamorro, que són, que pertanyen al cos de la Guàrdia Civil. I el... Sí, sí.
No l'he escoltat mai, jo,
no l'he escoltat mai?
No.
Doncs l'autor és Lorenzo Silva. Sí, busca, perquè sí, trobaràs. Sí. Bueno, això, l'autor és el Lorenzo Silva i us vull recomanar aquest de Lejos del Corazón, del Lorenzo Silva. Uh-huh. Són aquesta parella, la teniente Chamorro, la sergent Chamorro i el tinent Bevilacqua, que són els que fan investigacions de tot tipus. En aquest cas, no és tant d'assassinat, sinó com a, per exemple, de tràfic de diner, no? O blanqueament, bueno, és com se diu, allò quan fas blanqueig.
Blanqueig.
De capital.
Sí.
Doncs d'aquest tipus. Està molt bé també perquè la investigació. És investigació.
Val,
molt investigació.
Uh-huh.
I, a més, també surt la vida dels personatges.
O sigui, aquí sí que tu, amb totes les dades que et van donant,
sí,
pots fer una mica d'investigador,
sí,
i a veure si endevines o encertes, sí, per què van passant les coses.
Uh-huh. Exactament. No és tan sang i fetge, no és tan...
Sí, 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 sí.
No hi ha tanta acció, potser...
Són divertits, també,
però hi ha investigació, sí. I, a més, per això, perquè a mi també m'interessa la part més personal, no?, dels protagonistes, i en aquest cas apareix.
Val.
Ni surt a la llum, diguéssim.
Això és producte nacional, per entendre's.
Exactament, sí, sí, Lorenzo Silva.
Molt bé. Bevilacqua i Chamorro. No ho he sentit mai, però ara he buscat i veig que sí que hi ha tot una...
Sí, molts.
Hi ha molta gent, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, novel·la negra, escolta. Però és que jo crec que avui hi ha uns matisos amb aquestes propostes. Aquest darrer, per exemple, que deia ara l'Anabel, que és des del punt de vista ja potser no de tanta acció, sinó més de pensar, d'analitzar, més analitiu. Clar, cada persona us pot agradar
un tipus diferent. Sí, perquè
hi ha gent que li agrada més acció. Vull dir, que els llibres també tenen d'acció.
Sí, però a la novel·la negra hi ha moltes corrents diferents, clar.
Clar.
Moltes. I tenim un usuari a la biblioteca que sempre ens demana novel·la negra, però que hi hagi molta sang.
Clar.
Molta sang i allò, assassinats, i que també n'hi ha. Vull dir, també...
Clar,
jo t'emportaré algun.
Bueno, a veure, jo...
No cal.
Jo estic assegut, vull dir que no...
No te marejarà.
No crec que caigui. Vull dir... En fi, tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, que
sí,
sempre us recordo, tot el que ens proposa l'Anabel... Bueno, tot el que es proposa a l'Anabel ho teniu a la biblioteca, a l'Anabel inclosa. O sigui, també a hores, però
sí,
està a la biblioteca...
Treballant.
També la tenim a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè si aneu allà i dieu, escolta, que hi ha l'Anabel, que l'he escoltat a la ràdio, doncs la podreu conèixer. Que han fet tres propostes interessants. Ens n'hem anat al 1868, potser una de les primeres, com bé deies.
Sí.
No sé si està catalogada com la primera.
Sí, sí.
Està catalogada com...
A més, la primera que va després fer com el model de les novel·les.
L'estilillo i tot,
sí,
això,
Sí, sí.
Bueno, doncs La piedra lunar. També ens ha recomanat El ninot de neu, del Jo Nesbo, que té tota una saga de llibres.
Sí, té moltíssims publicats.
Sí, en té molts. Però comenceu amb aquest i a veure què tal. I després, escolta, uns de casa nostra, que jo crec que també els hem de donar l'oportunitat, només faltaria.
Sí, i tant.
Lejos del Corazón, espera, Bevilacqua i Chamorro. Aquests són els protagonistes, eh?
Puc portar més, eh? Vull dir, igual un altre dia porto més.
Pues venga, seguirem amb aquesta temàtica. Novel·la negra. Avui a la llibrera, amb l'Anabel Ramos. Anabel, que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment.
I amb 30 segons que ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlant de noves tecnologies, parlant de Netflix, a l'Info Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Hi ha dos quarts de dues, la nostra tertúlia amb veu de dona avui. Ja saps que és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial entre Homes i Dones. Doncs és un dels temes que podem tractar aquí a Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Más de 540 violadores, agresores y pedrastas han visto reducida su condena por los efectos de la ley del solo sí es sí. Y lo más triste es que detrás de esta cifra, pues hay más de 540 víctimas que tienen que asimilar el hecho de que un día les llame su abogado, reciban esa llamada y les diga, oye, que este sale de la cárcel o que saldrá antes de tiempo porque su pena se ha rebajado al amparo de esta ley. Pues esto es lo que le pasó hace apenas unos días a Lucía Castro. Sufrió abusos por parte de su tío cuando apenas tenía 7 añitos. No fue hasta los 12 cuando fue capaz de contarlo y ahí empezó un periplo judicial de 8 años hasta ver a su agresor entre rejas. Fue condenado a 11 años de cárcel. Ahora, con la ley del solo sí es sí, su tío saldrá antes de prisión. Su pena se ha visto reducida en 6 meses y ella, lógicamente, se siente indefensa e impotente, como le contaba esta mañana a Carlos Herrera.
Es complicado. Por ejemplo, pues ahora llevo unos días un poco más de bajón, en los que he tenido que estar, bueno, otra vez un poco con pastillas y tal.
¿Usted tiene miedo el día que salga este hombre de la cárcel?
Sí, claro, tengo miedo. Eso yo creo que es algo que lo llevamos todas por dentro.
Pero Lucía nos ha quedado de brazos cruzados y ha sido la primera víctima de España en denunciar al Estado. Lo hace con una demanda patrimonial por daños y perjuicios que considera provoca esta ley, precisamente a las personas a las que buscaba proteger, las víctimas.
Pero es el hecho en sí de que se le permita a un agresor sexual que está ya condenado, que pida una reducción de condena sin merecerla y después de haber luchado tanto que esto pase, pues es vergonzoso y yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que estamos pasando por esto.
Lucía anima a todas aquellas víctimas a reclamar ante la justicia el daño que les está generando la ley del solo sí es sí a través de una plataforma que ofrece asesoramiento legal, apoyo psicológico y una red de apoyo formada por personas que están pasando por esta misma situación. Su iniciativa, que se canaliza a través del correo afectadas.leysiesi@gmail.com, ha tenido tanta repercusión que en solamente un par de días ha recibido más de 50 solicitudes de información, pero también mensajes de psicólogos, abogados y asociaciones que se han prestado a ayudar de forma gratuita a todas estas víctimas. Y es que la ley del solo sí es sí ha indignado a muchísimos sectores, comenzando por los dirigentes políticos de Europa que están estos días precisamente analizando y preguntando por qué el gobierno aprobó lo que aprobó. Y es verdad que esta ley va a modificarse en unos días en el Congreso, pero el daño ya está hecho. Las víctimas de estos 540 agresores, que serán más, han pasado primero por el calvario de sufrir esas agresiones o abusos, después por el doloroso y costoso proceso de contarlo y denunciarlo, para lo que hay que tener además muchísima valentía, y tras eso, por un procedimiento judicial de años intentando conseguir que su agresor entre en prisión para que ahora vean cómo salen antes de tiempo. Con esta ley se ha convertido en víctimas a las que ya lo eran. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo acabamos de conocer, Pilar, la ciudad de Sevilla va a hacer historia, será el próximo mes de noviembre, cuando se convierta la primera sede fuera de los Estados Unidos que acogerá una gala de los premios Grammy Latinos, una gala seguida por decenas de millones de espectadores en todo el mundo. Además, estamos pendientes de dos investigaciones a esta hora. En Barcelona, los Mossos de Escuadra analizan dos cartas escritas, al parecer, por las dos gemelas de 12 años que se precipitaron ayer desde un balcón de su casa en el municipio de Sallent. Podrían ser víctimas de bullying
bullying en su instituto. Una de las menores falleció en el acto y la otra está en estado grave. Y en Santander se han realizado registros en la sede de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. Se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el mantenimiento de las carreteras. Investigación bajo secreto sumario llevada a cabo por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria e impulsada por un juzgado de Madrid. Dice el consejero de Obras Públicas que no saben qué es lo que se está investigando. Y esta mañana, además, al final de la audiencia general que ha tenido lugar en el Vaticano, el Papa Francisco ha lamentado el triste aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania y ha asegurado que lo que se construye sobre las ruinas no será nunca una verdadera victoria.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius deslumbra en Europa.
De la victoria de ayer en Anfield, del 5-2 del Real Madrid, destaca el partido de Vinicius con dos goles que empataron el partido. Lleva 6 esta temporada en la Liga de Campeones y se ha convertido en el mejor jugador del Real Madrid. Habla Vinicius.
No trato de callar a nadie. Intento seguir evolucionando, batir mis metas, ayudar a mis compañeros que están día a día conmigo. Me hablan de las cosas que realmente tengo que escuchar. Siento que desde el primer día que llegué al Real Madrid, esta es mi casa.
Y una representación de la primera plantilla del Real Madrid, encabezada por Ancelotti, ha acudido esta mañana a despedir a Mancio Amaro en el Santiago Bernabéu. Ancelotti, después de ganar en la Champions, ha dejado este mensaje.
Ha sido una leyenda espectacular del Real Madrid. Tenemos que honrarlo por esto. Nada, una persona muy humilde, muy amable. Claro, esto nos deja a todos muy tristes, es la verdad. Tenemos que tener vivo el recuerdo de una persona que ha hecho mucho para el Real Madrid y para el fútbol mundial.
Hoy se completa la jornada de los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con dos partidos, Inter-Oporto y Leipzig-Manchester City.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Fregant ja els 16 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que, a més, avui ens hem quedat a una mínima relativament alta. De fet, la segona més alta del que portem de 2023. 6,1 graus avui a Lleida, de màxima. Però a partir de demà mateix ja les temperatures començaran a davallar i ho faran cada dia, cada dia, cada dia, fins passat el cap de setmana. De moment, avui, temps soleil, amb sol, entrebolit, ha caigut un 4 gotes aquest matí sobre la ciutat de Lleida, de fet 0,1 litres per metre quadrat. I el que podem fer ara és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat, també amb precipitacions generalitzades, ocasionalment acompanyades de tempesta i que seran més abundants al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.600 o 1.800 metres a últimes hores. Temperatures, en general, en descens, arribant fins als 20 graus de màxima a Lleida capital, 19 a Balaguer, 17 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. A més, ben variable fluix. Per demà dijous esperem ser ennuvolat o cobert amb precipitacions generalitzades i acompanyades de tempesta. Una cota de neu que anirà en descens des dels 1.400 o 1.600 metres fins als 600 o 800 a últimes hores, amb importants acumulacions al Pirineu, especialment al vessant nord, que poden arribar als 20 centímetres de neu. Temperatures mínimes en lleuger descens i donant-se al final del dia, amb gelades al Pirineu i valors de fins a 8 graus sota zero. Màximes també en descens notable, amb 11 graus a Balaguer i Tàrrega, 10 a Lleida i la Seu d'Urgell i 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 8 minuts per sobre de la una, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Aquest matí, quan passaven 3 minuts de les 7, hi ha hagut un terratrèmol, l'epicentre del qual estava situat a la comarca de l'Alt Urgell. N'ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i també ha indicat, doncs, que no s'ha hagut de... Bueno, que no hi ha hagut cap mena de dany. Si has notat alguna història, doncs, i era en aquesta hora, doncs que sàpiguis que ha estat això, un terratrèmol de magnitud 2.2, que és poc perceptible, per entendre'ns. I a l'àmbit universitari, doncs, una quarantena de professors, personal d'administració i estudiants de la UDL es van concentrar ahir al rectorat per protestar contra la nova llei orgànica del sistema universitari que es debat avui al Senat. En una manifestació unitària, els sindicats han destacat que 890, és a dir, el 71% dels 1.250 professors de la UDL són associats. El 71% són associats. El comitè d'empresa calculem que uns 550 haurien de tenir contractes a jornada completa, perquè imparteixen 18 crèdits de forma estructural des de fa anys. Això ens ho ha explicat el Marc Macià, que és docent associat de la Universitat de Lleida.
Calculem, més o menys, que n'hi haurien entre 150 i 200 que haurien d'equivaldre a contractes a jornada completa, és a dir, que ja fan 18 crèdits de forma estructural des de fa anys, que això equival més o menys, depenent del grau, però més o menys a 3 assignatures, i per tant és com si estiguessin treballant a jornada completa de forma encoberta a la universitat, amb un contracte que pague una tercera o una quarta part del que cobre un professor a temps complet.
Se'ls paga una tercera o una quarta part del que cobra un professor a temps complet. En canvi, les matrícules de la universitat, les que hem de pagar les famílies, aquestes segueixen pujant. A més, segueixen pujant sense cap mena de control. Pugen, s'inventen aquest nou sistema de graus i màsters, que el que fa, al final, és que tot un camí universitari acabi sent, no car, caríssim. Abans tu feies una diplomatura, una llicenciatura, i tu ja podies exercir. I si volies ampliar els teus estudis, doncs estaves al teu dret i podies fer, ho podies fer si volies. Avui en dia és difícil, perquè tu has de cursar el grau, i són uns 4 anys, i després, a cop de màster, has d'especialitzar-te, sense anar més lluny. Tu abans feies dret, i quan acabaves eres advocat, oi? Doncs avui en dia no. Tu fas dret, el grau de dret, fas 4 anys, i si vols ser advocat, després has de fer un màster, que val molt més que un crèdit de grau universitari. A tot això, ens estan explicant que resulta que el 70% dels professors són associats, cobrant una tercera o una quarta part del que hauria de cobrar un professor a temps complet, i aquí és quan ja no et quadren ni les idees ni les xifres. Res té sentit. La llei diu que el màxim legal és un 40% de personal docent i investigador amb contractes temporals. El màxim, eh? Tampoc cal que anem al màxim, ens podem quedar amb un 20%. De fet, l'aconsellable podria estar sobre el 8 o el 10%. Universitat de Lleida, 71%. Això ho diuen els sindicats. Què diu la universitat? Doncs que a data del passat 1 de gener tenien, això dit per la Universitat de Lleida, 766 associats, és a dir, un 61% del total. És a dir, que amb les seves pròpies xifres ja estan molt per sobre del que tocaria. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies. Avui parlem de Netflix.
COPE Lleida. Estàs informat.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen, y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias, y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Al caer la tarde, Expósito.
El 99% de las empresas en España son pymes.
Soportando unos costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas... Como
algunas las forma una persona, el autónomo puro y duro.
Es muy difícil ser autónomo en España, tener una pequeña compañía, con mucho esfuerzo...
75% del trabajo en España lo generan las pymes. Ese autónomo está reconocido socialmente.
No, no está reconocido, Ángel, porque...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja estem a la meitat de la setmana, camí cap a 2:15. Comencem l'Infocope Lleida. Ja saps, el nostre espai on parlem de les noves tecnologies. Ens pots trobar a internet, infocopelleida.com. Ens pots trobar també a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Preparant maletes.
Doncs sí, sí, sí.
Bueno, maleta tecnològica. Bueno,
al final preparen les estris.
Que se me'n van al mobile sense mi, la setmana vinent. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Pensa que quan han fet la...
Bueno, et podem passar l'enllaç virtual i també seri.
Sí, però...
O l'enllaç del metavers.
Però no és el mateix.
Iremos, no?
Quan han fet l'acreditació, el David i el Jaume han dit... Ah, sí, home, sois vosotros, tranquilos. Passar.
Tres hores nos ha costado este año. Ha habido años que han sido meses.
Sí, sí.
I ara en tres horitas lo teníamos todo...
Sois vosotros, pues venga, passar, ja està, home.
Perquè ja tenies la sol·licitud feta, només calia la confirmació.
Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Doncs vinga, doncs, d'això, doncs, setmana premobile, i si tot va com té d'anar previst, doncs dimecres que ve ens parlarem des de Barcelona enmig de la fira més important de la telefonia mòbil. Però aquesta setmana ens han reduït una miqueta la mobilitat dels comptes compartides de Netflix. I volem explicar què tenim de fer i quines opcions tenim. Perquè, clar, ja sabíeu que fins ahir teníeu temps de habilitar quina és la vostra residència habitual per veure Netflix, ¿vale? Doncs s'ha acabat el plaç per elegir aquest domicili principal. Què passa si no ho has fet? A partir d'ara, quines noves regles ha posat Netflix? Ho desgranarem tot plegat. I si tenim més temps, doncs, com tenim una notícia que la tecnologia ens ajuda a predir una dolència letal, vull dir, aquí hi ha hagut un cas, ho volem comentar, perquè, bueno, és bo, no?, que la tecnologia cada dia ens ajudi, i més és per la salut. I també tenim més notícies, no?, que Linux ja és compatible amb els chips M1 d'Apple, o sigui que els friquis del Linux i de muntar sistemes operatius aquí i allà, doncs ja ho podeu fer-ho. I tot això d'aquí preparats per comentar-ho tot plegat a la notícia. Però no volem d'explicar ni deixar de comentar els conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, explicarem què és el concepte bus.
El bus.
El bus, no la parada del bus.
No, la parada no, el bus en si.
El bus. Aquest concepte informàtic. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia fric, però per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mirar, hoy solo hace 16 años, 16 añitos, de que tal día como hoy Apple y Cisco deciden compartir la marca iPhone. Porque sí, hablamos de la manzanita y como me dicen algunos oyentes, oye, se os ve el plumero, os gusta mucho la manzanita. Bueno, hablamos de todo, ¿eh? Fijaros que si de algo hablamos siempre de la manzanita es que inventar han inventado poco, pero le han dado usabilidad. Pues hasta el nombre de iPhone, este nombre ya lo tenía y ya utilizaba desde el año 2000 Cisco. Y bueno, pues claro, Cisco, cuando de pronto vio la presentación de Apple y que presentaban en el 2005 el iPhone, ¿qué hizo al día siguiente? Bueno, pues al día siguiente lo primero que hizo fue denunciar y decir, oiga, que ese nombre es nuestro desde el año 2000. Y ahí empezaron, bueno, pues con juicios y denuncias, de los cuales todos son secreto de sumario. No sabemos incluso ni el dinero ni la cuantía no, porque está en secreto de sumario.
¿Y ya sabes cómo se soluciona esto siempre?
Exacto. Lo único que sí sabemos es que en el 2007 estas resoluciones que llegan a un acuerdo y lo que publican es que deciden compartir la marca iPhone. Es decir, que vale tanto para los equipos Cisco como para los equipos de Apple. Pero no quedó ahí. ¿Sabéis qué cambio hubo 2 años después?
No.
El del sistema operativo, el de iOS.
Ah, vale.
Bueno, pues iOS también era de Cisco. Entonces, en este caso, Steve Jobs volvió a llamar a su amigo Giancarlo, ya eran amigos después de la triquiñuela, y le dijo, vamos a ver,
venga, va.
Que me voy a coger este también. Y te voy a dar la explicación. Y la explicación además que daba Steve Jobs, que ya sabemos un poco por la historia cómo era, ¿no? En las explicaciones que les daba tanto del nombre iPhone como del nombre iOS es que vosotros no lo sabéis explotar. Es que vosotros no sabéis el nombre que tenéis. Y bueno, os lo voy a dejar, aunque sea vuestro, un poquito, pero yo le voy a dar realmente la importancia que tiene. ojo, ¿eh? Historias que, fijaros, solo en 16 años se podrá escribir en una nueva asignatura dentro de muy poquito, que será Historia de la Tecnología.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Digo, inciso precisamente, digo, acababa así la efeméride, porque ahora con mi hija ahí, pues está estudiando historia y tal, no. y de verdad que está muy bien, ¿eh?, lo de conocer la historia de tu país, orígenes y tal, pero remontarse tan atrás, a ver si ponen ya la de historia de tecnología y empezamos a formarnos todos, ¿eh?, en casita, bueno, fuera,
no sé si eso es
fuera,
historia, ¿eh?, o es...
Es historia porque la velocidad es más rápida.
O es historia viva, ¿no?
Historia de la humanidad, pero bueno. Ahí lo dejo.
Doncs vinga, va, que ens hem traslladat 16 anys enrere amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara toca, per anar fent cotorilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
Avui volíem parlar d'aquest concepte bàsic tecnològic, que és el bus.
El bus.
No l'autobús, però quasi.
Quasi, el bus, el bus. Sí, al final, pues mirar, el bus és precisamente eso. El que coge en este caso, en vez de a las personas, a los VIPs, y los lleva de un sitio a otro. Ah, los datos, coge VIPs.
Los VIPs.
Sí, y es capaz de llevarlo...
No VIPs.
No, VIPs.
Amte.
Entonces, estos, y además son capaces de llevarlo uno a uno, ¿eh? Como si fuera un monopatín, pim, uno a uno. Esto lo hacen a través de, bueno, si nos imaginamos un ordenador de torre de estos que desmontamos, ¿no?, y vemos un cable plano así, que va de un sitio a otro, bueno, pues eso es un bus. Los circuitos integrados, los chips expuestos ahí, miramos por debajo y vemos esas pistitas, bueno, pues esas pistitas, esos circuitos integrados también son un bus, ¿no? Al final es todo el hardware que es capaz de transmitir esta información y, bueno, y como no, pues por diferentes carriles, ¿vale?, para permitir incluso que varios bits, no solo uno a uno...
Y hay dos tipos de busos, ¿no?
Hay dos tipos, sí, el de serie y el paralelo.
¿Paralelo qué serían? ¿Dos carriles? ¿Tres?
O vuit.
Exacto. El paralelo, nos vamos hasta 8 carriles. Esa autopista que nos han contado o que hemos
aquell
visto
cable pla que deia
en Alemania.
De los ordenadores de abans. Aquel cable pla que había dins dels ordenadors, que ara ja no es veu.
No.
Portava 8 filets. Vuit...
Pues ahí lo tenías. Ahí tenían las carreteritas en las que iban bit a bit y ahí eran capaces de ir todos a la vez. Y el de serie, que era pues un cablecito de uno a uno.
¿Quin so feien aquests bits?
Perdón?
¿Quin so feien?
Com que...
Quinso.
Sí, claro.
Es que es más fácil. Todo aquello que no se ve, que no es así material, es guay ponerle onomatopeyas.
Ja ho veieu, que és, dime que és el migdia i estem a Copelleda. Friquis, us som un rato i estem en antena avui aquí. Som-hi, va. Ricard, ara comença.
La tertúlia fric.
Doncs ja ho veieu, avui primer dia de no veure Netflix i si no hem definit el nostre domicili com a domicili habitual. Què tenim de fer si no ho hem fet... encara.
A ver, pues mira, un momento, riendo, es que antes me estaba riendo con esto, que digo, si tienes la cuenta compartida, lo que tienes que hacer es ser rápido, ser el primero.
Sí.
Es decir, estar la casa y el resto ya...
No, el que volia dir és que, ¿qué ha canviat? No ha canviat res. Les polítiques de... quan tu contractaves Netflix segueixes sent les mateixes. L'únic és que abans et deien, escolta, les comptes no es poden compartir, però no et vigilo. I en canvi ara... et diuen, les comptes no es poden compartir, però ara sí que et vigilo. Només ha canviat això, no ha canviat res més. O sigui, mai s'han pogut compartir els comptes de Netflix. De fet, abans no havia mecanisme per compartir-los. Ara sí. Ara, si vols compartir el teu compte de Netflix, pots fer-ho pagant un suplement, que ara no recordo si són 5 euros o 3 euros, i llavors pots compartir doncs, el teu compte. Abans és que no hi era. L'únic que passa és que no et vigilaven. Ja està, no ha canviat res, a part d'això. Ara... que sí, que el compte de 4 pantalles i 4K, que val, no sé quan val, 17 o 18 euros, dividit entre 4 persones, perquè cadascú ho vegi des de casa teva i que cadascú et faci el bizum i tot això, doncs sí, era molt còmode, però mai ha sigut legal fer-ho, mai. Ara et vigilen.
Bueno, pues sapigueu que això, vull dir, si no heu posat o heu definit el que és la casa a partir d'avui, que fins teníem aquestes setmanes enrere per definir el domicili, doncs el compte principal tenia de dir aquest és la casa del compte principal i a partir d'aquí tots els usuaris, les 4 pantalles que es connecten a través d'aquesta línia, doncs cap mena de problema. Si es connecten fora, doncs podràs anar fora, perquè l'usuari doncs, pot, ostres, si jo marxo 15 dies de vacances me puc emportar l'usuari, però en PIC passarà més d'un mes, automàticament te diran, ep, un cop al mes tindràs d'anar al domicili habitual a verificar que tu vius allí. I si no vas allí, perquè el que passa els comptes compartits, escolta, jo comparteixo amb tu que ets un amic o un conegut, fem a mitges, però clar, tu a casa meva no vens, però això d'aquí ho compartim. Com compartim al bar, pues, una cervesa o un beure, no? Doncs aquí tindràs de pagar un suplement. 5,95 euros.
Bueno, esto lo hacen porque ante una que decían, bueno, ya, pero yo al final lo tengo con mis hijos, mi hija marcha a estudiar fuera 9 meses, pero si lleva su cuenta de Netflix, ¿qué pasa? Ah, pues no pasa nada, pagas 5,99 y ya está. Es decir, esos 5,95 euros no están hechos para que compartas la cuenta, sino para que alguien de tu propia cuenta esté fuera. Y eso es un término también, sí, a tenerlo ahí, ¿vale? Porque no es, ah, pues mira, por 5,99 me cuentan, puedo, por así decir, seguir compartiendo la cuenta, ¿no? Bueno, es una forma de leerla, pero realmente la explicada es así. Se han dado prisa en hacerlo porque, bueno, no sé si es verdad o mentira, pero, y si viene por parte de Netflix o por dónde viene, pero sí que varias noticias coinciden en que en España más del 50%, algunos estiman que el 60%, por ciento de las cuentas son compartidas, son así, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, aunque no está claro cómo funciona, han intentado desgranarlo ya, como no, y lo están intentando el código este de verificación de dónde estás y demás, y de que te vayas conectando asiduamente, que es lo que por ahora digo, el día 21 acaba esto, el día 22 ya tenemos un hack o algo que ha salido, bueno, para, bueno, por ahora no está, ¿no?
De moment no tallarà, lo que passa és que t'assignarà la vivenda habitual ell. Vale, clar, el tema és aquest, que se t'assigne la del que tu comparteixes...
Pues el que deia el David,
et quedes sense.
Has de ser el més ràpid.
Exacto, tienes que ser el primero, y a partir de ahí a ver quién paga. Vale.
Ahora, també ho pots canviar després, si tu ets l'usuari principal.
Por supuesto, por supuesto.
A ver, el que pague té la paella pel mànec. Claro, es pot connectar a través d'un navegador, al seu compte...
Hecho a todo el mundo de allí.
A desconnectar gent, canvies la paraula de pas, la contrasenya i apa, ¿no? Però, bueno, es tracta d'arreglar-ho de manera més amistosa, ¿no?
Pero bueno, al final, sí, la selección de la ubicación en Netflix supone, creo que un cambio de era o un, bueno, algo que no habíamos visto hasta ahora, y seguro que es un cambio para la compañía tremendo. Pero bueno, vamos a ver a partir de hoy, día 22, qué es lo que ocurre, cómo empiezan a bullir las redes y demás. Con la cuenta estándar, como decías, puedes darle a uno de tus perfiles, le puedes dar un usuario con estos 5,95 y en las cuentas premium hasta dos puedes tener.
Yo només us dic que d'aquí sis dies, aterra Sky Showtime, a Espanya. Amb un preu de 6 euros, 5,99, però si ets dels primers, t'ho deixen a meitat de preu. Per tota la vida, a meitat de preu, valgui el que valgui la quota, a tu te la deixaran a meitat de preu. I clar, hi ha molta gent que només per fer l'acció-reacció es poden arribar a donar de baixa de Netflix ara i donar-se d'alta amb aquest nou servei, aguantar uns mesos i a veure com campeja Netflix aquesta tempesta.
A mí me ha hecho gracia sobre Showtime que había una entrevista y decían, bueno, lo desechado no tiene por qué ser malo. Y decían, nosotros precisamente tenemos contenidos y vamos a sacar todos los contenidos desechados por el resto de plataformas, como HBO, como Netflix, a casi todo, muchas cosas de las que dicen que no, las van a producir y las van a poner ahí, con lo cual no sé si se convertirán en el indie series, en los indies de las series, bueno, independientes.
No sé, yo en qué momento...
Tienen las de Star Trek también, ¿eh?
Ya, es.
Sí. Tienen...
Pues mira, me lo vi todo, pero yo todo Star Trek lo volví a revivir en Prime ya.
Sí.
Y ahora está la tercera temporada de Picard.
Sí. En Prime. Picard sí que está en Prime, sí.
Picard es Prime y ahora acaban de estrenar la tercera temporada.
Sí, pero en cambio las series noves de Star Trek ya no están enlloc. Abans hi eren, però ja no estan enlloc.
Bueno. No ho sé, jo tantes plataformes, al final és que...
Bueno, és que això jo crec que hauria d'acabar sent com les plataformes de música, és a dir, que n'hi hagi tantes com vulguin, però tot és ja el mateix. I te'n vas amb una o a l'altra, doncs perquè l'aplicació va millor, perquè t'agrada més les propostes o jo què sé, però que el contingut estigui exactament a totes les plataformes, i ja està.
¿Cuántos usuarios consiguió HBO simple y llanamente por Juego de Tronos?
Sí, muchos.
La gente se daba de alta 4,99 en HBO solo por Juego de Tronos.
Ya, ¿pero cuántos siguieron al cap d'uns mesos?
Ese es el tema.
Es que després, quan ja no fa una temporada o dos que no veu res seguit i dius, ostres, per què tinc de pagar aquells 3 euros, 5 euros, 6 euros... I 8, cada mes, clinc, 9, clinc, 10, clinc, 10, 12, clinc, 18... Ostres, clar, fins a quin punt. Vinga, va, som-hi. Més cosetes, perquè, com veieu, doncs, canviem totalment, radicalment de tema i la tecnologia ens ajuda a predir la dolència letal. I tenim un cas gràcies a Apple Watch. Què ha passat, què li ha passat en aquest cas, no?
Bueno, pues mira, predecir una situación médica, una persona decía, ostras, después de un vuelo empiezo a encontrarme, bueno, me encontraba regular, pero el reloj me dice, oye, la tensión no va bien. A las 24 horas empieza con un par de dolencias en el abdomen y el reloj le dice, oye, tus niveles están hechos polvo, ves a urgencias. Y bueno, pues fue operada de urgencias de apendicitis.
Sí, precisament. 42 hores abans, doncs la...
Le empezó a predecir que algo no iba bien, no el qué, pero que algo no iba bien y que fuese al médico a ver qué...
És la gràcia de... Està monitoritzat 24 hores, que hi ha certs nivells que la intel·ligència artificial, que també la porten, es van acostumant. És a dir, si al matí tens unes pulsacions normalment i hi ha un dia que les tens anormalment altes, t'avise. No vol dir que passi res, però t'avise. O a l'inrevés, les tens baixes. Vull dir que pot ser, eh?
Vinga, no deixem el món Apple perquè ja finalment podrem instal·lar Linux als chips M1 d'Apple.
Sí, bueno, era algo súper esperado. Es decir, al final todo el sistema de iOS, como bien Ricard nos puede dar una disertación de ello, está basado en Linux. Correcto, con lo cual al final es la base madre de bueno, pues...
Pero
pues,
bueno, el M1 está pensado para el entorno Mac.
No, a ver, por a ver, el nucli, el kernel, como diuen, el nucli es Unix, que es la mare de casi bé tots els sistemes operatius. Linux, evidentment, està basat en Unix, i MacOS també. Però els nous chips M1 i M2, no estaven sent especialment fàcils de ser compatibles amb Linux, igual que com de moment no ho són amb Windows, que jo crec que és el següent pas. És a dir, les màquines són impressionants. El David ja s'ho ha mirat, i molta gent que en té, t'ho diuen, els nous MacBook Airs amb el M1 i el M2 és que no consumeixen res, és que et fan tota la feina que han de fer, però tu ara imagina't que hi poguessis posar el Windows aquí. És el gran, és el darrer pas.
Bueno, el Microsoft... el Windows també pot posar, però que... amb una màquina virtual.
No, sí, però canvia la història. Però Windows per ARM ja hi era, però Microsoft l'ha descontinuat. O sigui, l'ha descontinuat. No el segueix actualitzant? No sé què ha passat allí.
Mm-hmm. Bueno, és que també és també és absurd, no, muntar Windows amb un Mac?
No, perquè la màquina és superior a qualsevol altra.
Si la màquina de les especificacions se supone que tendría que ir más. El tema es que aquí hay una cosa que se pierde y es precisamente lo que más cuida Apple. La mentira de la experiencia de usuario. La mentira como verdad y como bueno. Quiero decir, la experiencia de usuario de un Mac entre la máquina y su sistema operativo para cualquier usuario tiene que ser escandalosamente perfecta.
Sí. Y lo es.
Y entonces está combinado el software al 100% milímetro a milímetro con el hardware que están utilizando. En Windows, ¿qué pasa? Que en Windows puedes instalar muchas cosas de terceros no verificadas, las cuales pueden hacer que la experiencia de usuario se vea, bueno, pues desvirtuada. Hostia, esto va mal. Hostia, y a lo mejor no es de la propia máquina, es del software que has integrado a ella, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues siempre tienen la gran diferencia de por qué no tener Windows dentro de una máquina de Mac. Bueno, pues porque la unión perfecta es su software con su máquina. Lo tienen, y lo que no hace, no lo hace.
Sí,
que esto es una de las cosas. Que la gente de Windows, la gente de Linux y programadores dicen, ya, pero es que esto, te entiendo. Lo que no hace, no lo hace, pero lo que hace, lo hace bien.
Lo hace bien.
Ya está.
Bé, ens escoltem la setmana vinent des del Mobile World Congress. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros. Aquiles. Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero. Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt.
Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
Troya. El sábado a las 3 de la tarde. Estreno en 13.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero, flash sales de hasta 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Peugeot.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Doncs apa, que ens plantarem a les 2 de la tarda amb els 16 graus que tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Gaudim-los, perquè ja sabeu que els propers dies la temperatura anirà baixant. També és veritat que havia pujat de manera anormal per les dates que estem, tot i que l'Armando Álvarez ja ens va explicar que més d'un mes de febrer, al llarg dels anys, també l'havíem tingut força càlida. Sigui com sigui, les temperatures aniran davallant fins com a mínim passat el cap de setmana. Després, més enllà, és difícil fer aquestes previsions. Demà s'espera un dia de precipitacions, però localment pot ser que sí, pot ser que no, pot ser que sigui més intens o que sigui més lleu. Per tant, mira, pots sortir de casa amb paraigua i si t'enganxa, doncs ja el portes a sobre, perquè ja saps que la llei de Murphy diu que si no l'agafes, et plourà. O sigui, això funciona així, no falla mai, eh? Amb veu de dona, la nostra tertúlia dels dimecres, directes cap a les 2, com sempre ben acompanyats. Amb nosaltres està la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
T'ha agafat la pluja aquest matí?
Bueno, sí, però bueno, tampoc ha sigut...
4 gotes, 0,1 litres per metre quadrat,
sí.
O sigui, no res.
Poca cosa.
Necessitem molta més de sí. Pluja, la terra necessita molt més. Mm-hmm. Avui, des de la coordinadora de ONGs, està amb nosaltres l'Anna Sanz. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bones.
Que l'Anna em deia, diu, no, si jo ja havia vingut aquí. Jo, com que a més soc una persona amb una memòria fluixa, tirant a dolenta i de cares, bueno, de cares ja soc... nefast, dic, vale, ens haurem de creure perquè jo no ho recordo. Però, clar, va ser abans de la pandèmia.
Va ser abans de la pandèmia,
clar,
sí.
La pandèmia d'aquí 3 setmanes farà 3 anys.
Sí.
Que poca broma.
Ja, ja, és que passa el temps que no...
Però vas sortir contenta la darrera vegada que vas estar aquí amb
sí,
nosaltres?
Va sí, va ser molt interessant. Vale.
Recordes en què vas coincidir? T'he vist
sí,
estar amb
vaig coincidir
Laia...
amb una noia que... no en recordo el seu nom, però sé que ella practica el tema aquest dels hipopressius.
Ah,
i vam,
sí, home, sí.
Vam
sí,
estar
sí.
Parlant del tema.
Sí, 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 sí. Des de l'esport femení i Lleida. Sí,
exacte.
Sí. Ara no recordo el nom. Però
no
sí,
recordo
sí.
De quin altre tema vam parlar concretament, però sí que vam estar parlant de l'esport.
Cristina, ja veus, d'hipopressius vam acabar parlant aquí.
Molt bé, molt bé.
Saps el que són?
Sí.
Ah.
Esport físic, d'estómac.
I ho has provat, això?
Sí, va molt bé pel tema abdominal.
Jo
sí,
no he
sí.
Aconseguit mai, a mi m'ho va dir la noia aquesta, però no vaig aconseguir, no tinc jo l'abdomen per aquestes històries. L'hauré de ficar més al lloc. Escolta, que a través de videoconferència està amb nosaltres la Núria Ribes. Núria, què tal? Bon dia.
Que em sentiu?
I tant que sí. Núria, com estàs?
Vale. Bé, us deia que es diu Núria Codina.
La Núria Codina, tens tota la raó. La Núria Codina, sí. Però tu ho has practicat, això, Núria? Això dels...
Sí, jo sí. I la veritat és que va molt bé i m'agrada molt.
Ah, doncs m'hi hauré de tornar a posar.
Ah...
Ja, però jo tinc...
És qüestió de pràctica.
Ja, bueno, pràctica. Però... Jo saps què passa? Que tinc una barrera física aquí a l'abdomen que l'he de... O sigui, l'hauré de menguar molt per començar a veure'm l'abdomen, eh? Perquè és que... Bueno, escolta, Núria, com estàs, per cert?
Jo segueixo quasi igual.
No, home, no, igual i... no. Digue'm que estàs una mica millor.
Bueno, va... Sí, una mica millor perquè he començat ja rehabilitació pues poc a poc i anar fent, però bueno, és el que té quan un se fa una lesió important.
Això és mala pata, que diem, eh? Mala pota.
És mala pata, és començar l'any amb mal peu.
És que ara...
Definició exacta, començar l'any amb mal peu, la meu.
Déu-n'hi-do. Bueno, ja escolta, està, doncs, rehabilitació, que sempre m'han recomanat que s'ha de fer, que no val allò de ser mandrosa, amb això.
Sí, a més que jo tinc moltes ganes d'avançar i sé que si no és d'aquesta manera no podré avançar, vull dir que s'ha de fer.
Molt bé. Avui és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial i dades locals ens diuen que la bretxa salarial de gènere, la demarcació de Lleida, s'ha situat al 13,7% al 2021, que és un 1,1% menys que l'any anterior, segons el sindicat Comissions Obreres, amb dades de l'Agència Tributària, que ens les han fet públiques avui, amb motiu del que t'explicava, el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Segons aquest estudi, les lleidatanes van cobrar 2.995 euros menys de mitjana anual que els homes, enfront de la diferència anterior, que era de 3.050 euros. Bueno, és una evolució molt tímida, eh? Sí. O sigui, de 3.050 euros a 2.995, doncs la veritat és que és tímida. No sé, com valoreu que l'any 2023 o 2022, que són aquestes dades, encara estiguem amb aquestes històries?
Bueno, jo penso que no és que... Si parles i dius que això passa el 2021, tinguent en compte que fa més de 45 anys que tenim lleis europees per lluitar contra la bretxa salarial i la desigualtat de gènere en l'àmbit laboral, pues pots pensar que fem tard, però és una qualsevol millora sempre és benvinguda. Però penso que ens situem encara al segle XXI amb aquestes desigualtats tan flagrants, doncs ens queda feina per fer, ens queda camí per recórrer.
Clar, Núria, jo no sé si això depèn del sector en el que et moguis, però, per exemple, en la teva experiència, Núria, tu ets autònoma, per tant, els autònoms prou de feina teniu.
Jo pago els autònoms igual.
Sí, a sobreviure, però no sé si t'has trobat alguna vegada en el cas de que pels serveis que tu ofereixes, recordem que la Núria és organitzadora de bodes, si es presenta un altre autònom, en aquest cas un home, no sé si tu has hagut de rebaixar les teves pretensions econòmiques per quedar-te amb la feina.
No, jo no ho he vist mai dintre del meu sector i amb els proveïdors que treballo normalment tampoc ho he vist. Vull dir, jo he vist que siguin les persones, ¿vale?, siguin d'un sexe o siguin d'un altre, tenen una tarifa, un preu pel seu servei, i si tu vols el servei l'agafes o no l'agafes, però no perquè sigui un home ni perquè sigui una dona, no? Sinó que... estàs pagant el servei, i ja està. I jo crec que és el que hauria de ser, vull dir, el que hauria de ser és que hauríem de parlar de persones, no del salari en funció del sexe, no?
Jo no sé, això estem d'acord tots, però no passa.
No passa. De fet, bueno, doncs hi haurà alguns sectors que serà més difícil de visibilitzar, però n'hi ha d'altres que és molt flagrant. Jo, per exemple, a casa meva passa, i tinc una germana que és administrativa, i sovint se troba que hi ha llocs de feina que tu tens el conveni com a secretària i estàs fent d'administrativa, mentre amb els companys homes això no passa, diguéssim, i estàs fent la mateixa feina, no?
El sector públic entenc que això no passa.
Esperem que no, clar.
Però el sector públic que no. Entenc que no passa. Cristina Cervera, tu que provens del món empresarial privat, clar, és difícil de quantificar perquè aquí cada empresa...
És diferent, clar. És diferent, totalment diferent. Però no hauria de passar. A nivell públic tampoc aquest problema no hauria d'existir ni per homes ni per dones. Penso que s'ha de treballar moltíssim encara i el que comentem, l'any 2021, és a dir, aquesta bretxa existeix i el salari de les dones, bueno, mirant la premsa o comentant que pot ser la premsa, han incrementat un 16% només. Poca cosa. És a dir, queda molt per treballar encara. També pel tema d'edats, no? Si mirem les dones, els 25, el jovent dels 25, és una desgràcia també, però hi ha molta discrepància entre el jovent, vale? Entre el mateix 15 i 25 anys, és molta diferència a nivell també salarial. Si mirem més endavant les dones, a nivell pues, 35 anys o l'època de reproducció o de cura de criatures, aquesta diferència no està tan diferenciada, però sí que està més cursa, més a prop, no? Però existeix encara, tot i així. Per tant, hem de treballar moltíssim amb aquest tema, no? I, clar, queda molt per treballar, saps?
Pregunto, pot ser també que, independentment del sector on trobem diferències més grans, sigui a categories superiors, és a dir, a càrrecs directius, per entendre'ns, sí, o bueno, justament seria l'inrevés?
Potser, òbviament ens enfrontem i hi ha pues, prou de literatura i prou números amb el tema del sostre de vidre, no? I la dificultat de que les dones puguin... o sigui, tenen moltes més traves i dificultats a l'hora d'arribar a llocs directius, a llocs com a CEO. També s'espera que siguin les dones les que redueixin la seva càrrega laboral per fer-se càrrec de les cures a casa, que això és generalment la majoria de persones que demanen una reducció d'horari, per exemple. En el cas de les dones és per fer-se càrrec de cures. En el cas dels homes, a vegades és per combinar amb l'estudi d'un màster, però molt menys vegades aquesta reducció laboral i de càrrega d'hores i tal és per fer-se càrrec de, o fer cures, no? Vull dir, s'ha de mirar diferents, diferents àmbits de com afecta aquesta bretxa salarial. També perquè la famosa història aquesta de la meritocràcia, no? Diu, ah, bueno, si cobren menys que tindran menys estudis. Segons les estadístiques de l'INE, el 48% de les dones van amb estudis superiors enfront al 36,1% dels homes. Llavors, on està la meritocràcia si cobres en funció d'un títol? Clar. Vull dir, és que hi ha molts àmbits en el que s'ha de mirar el tema.
Núria.
I després també hi ha coses que a vegades potser també ara estava pensant jo dintre del meu sector, no? A lo millor no cobre perquè cobres per serveis, però a lo millor hi ha algun cas de, per exemple, pues, algun fotògraf que pot estar més valorat per ser home, vale? I a lo millor el seu servei és més car, vale? I a vegades hi ha encara alguna associació d'aquestes d'idees, de conceptes, no?
Clar.
Que no es miren des de la professionalitat de la persona.
Clar.
I això sí que pot ser, és veritat que sí que existeix actualment i que tampoc no hauria d'existir, no? Perquè tothom ha estudiat el mateix, diguem, el que és fotògraf, el que és florista o el que serveix cafès.
Clar. Bueno, sigui com sigui, les xifres són aquestes. Mira, hem guanyat un 1%, que és massa lleu. La veritat és que, perquè és que d'un 1% en un 1% tardarem molt temps encara a arribar a aquesta igualtat. Avui llegia un... Bueno, memes d'aquests que t'envien per WhatsApp, i que deia, diu, no, ni més ni menys, sinó igual. Al final és això, no? Una igualtat. És el que es busca, no hi ha més història. Com deia la Núria, és parlar de persones i de feina. Ja, és igual ni homes ni dones. És això. Mira que és fàcil, eh? Mira que és fàcil. Cristina.
Bueno, ja per acabar, sí que estic totalment d'acord que les companyes se comenten que sí, que no hauria d'existir aquesta diferència i que també deixo en constància que cada vegada més, i ho celebro, que hi hagi més empresàries, no? Que hi hagi més càrrecs directius de dones i que facin la mateixa funció que un home, o inclús pues, igual o millor, no? Entrarem en aquestes lluites, no? Ah. Però sí que també com a empresària existeixen i hem de lluitar també per la igualtat, no? Entre homes i dones en càrrecs directius.
Mhm. Estava per canviar de tema. Mires el calendari. Això ens ho va avançar ja la Gemma la setmana passada, però fa 20 anys del no a la guerra, que vam estar parlant d'aquesta manifestació que hi va haver a Lleida i a d'altres llocs, històrica, però és que aquesta setmana farà un any de la guerra d'Ucraïna, perquè al final la podem disfressar o anomenar-la com vulgueu, però al final és una guerra, ens agradi o no. I el tema de la bel·licitat dins de la societat, o sigui, de l'ambient bèl·lic dins de la societat, que també creiem que estava extingit i que, escolta, tot per la pau i tot tranquils i ja està, no és així, eh?
Bueno, només cal que mirem, no sé, el Congrés dels Diputats o una sessió del Parlament o que ens fem un tomb per les xarxes socials i veiem que la bel·ligerància, les faltes de respecte, el llenguatge violent i agressiu és el pa de cada dia i és la forma de comunicar-nos i també és la comunicació que ven, no? La confrontació. La que ven vots i la que ven clics i retuits.
Però això perquè la gent ho compra, si no, no?
Exacte. O sigui, però perquè també
al final fan el que veuen que funciona. Si la societat digui, escolta, no, mira, jo el que parlo així no em vull saber res. T'ho dic perquè com a societat tenim una part de la responsabilitat, també.
Clar, perquè deixem de banda la reflexió molt sovint i també ens agrada cada vegada menys, diguéssim, fer-nos responsables d'allò que fem i allò que diem. És que ho veiem amb la classe política cada dia, no? I, bueno, també jo penso que no se'ns eduque la pau. Tothom sap com fer la guerra, però com fer la pau? Com es construeix la pau?
Tens tota la raó.
Això ho parlem a l'escola. La pau s'aprèn? Es pot aprendre a fer o el que estem incentivant des del principi és una competència i una competitivitat feroge per a poder arribar a ser el número 1, no? I valgui, i tot val. Potser és que estem aprenent i estem replicant això perquè ens és més fàcil o ens dona més fruits amb aquesta economia del vot o amb aquesta economia de...
Núria, que ens en sortirem?
No sé, ara mateix estava pensant en tot el tema aquest, perquè no... És que el tenim, no? I és com si no el veguéssim, no? Vull dir, les coses que no les tenim al costat, en aquest cas, sí, des del punt que diu la companya, no? Però estava pensant en lo de la guerra d'Ucraïna i funciona una mica com si no existís, no? Vull dir... Per molta gent, eh?
El dia a dia.
Sí. El dia a dia, no? El dia a dia.
A no ser quan surt un titular estrany, que llavors diem, ei, sí. que aquí passa alguna cosa, però l'endemà ja tornem a estar amb les nostres històries.
Sí. Jo penso que també és una miqueta de la societat que som, eh? Bueno, jo també m'he vull ficar, no vull dir que jo no ho siga, individualistes, no? Que mirem el nostre voltant i si no ens afecta, doncs, bueno, hosti, sí, oi, pobres. El dia que facin alguna cosa hi anem, participem, però és difícil tenir-ho present de que existeix, no? Si no és com a que la societat ja ve cap aquí, no?
Però, Núria, tu ja fa anys que et dediques a estar de cara al públic, per entendre'ns, a tractar amb persones. No sé si d'uns anys cap aquí, quan dic uns anys em refereixo a uns quants, no d'un any per l'altre, has notat que el client, els possibles clients, són més, aviam, enteneu-me, més agressius a l'hora de demanar coses, a l'hora d'exigir, a l'hora de ser més o menys tolerants quan hi ha alguna errada que pot passar?
No sé, jo a vegades tinc companys de professió que diu que tenen clients que sí que són més així. Al final, jo crec que és molt de les persones i el que atraus i com ets, ¿vale? Jo soc una persona, la veritat, molt pacífica, però molt. I jo crec que les persones que volen treballar amb mi són molt semblants a mi, en aquest sentit. ¿Vale? Una persona ja conflictiva ja no ens entendria, a més que jo ho soc molt poc de conflicte. ¿Vale? Intento sempre acompanyar, assessorar, estar al costat, ajudar. Llavors, el conflicte és una mica inherent a la meva feina, yeah. No? Vull dir, no atraca, vull dir, que passin aquestes coses. Que pot passar amb algun aspecte de la feina imprevist, no? Llavors, sí, però generalment jo els tracto des de la manera que sóc jo de ser, no? Mm-hmm. Que jo crec que és on hauríem de ser tothom, no? Però clar, no és molt utòpic. És la gent.
No, t'entenc. Cristina, això...
Sí, ho estic...
Tu també tractes amb gent, i al cap dels anys no sé si es nota aquesta evolució de la gent que té menys paciència, que exigeix més, que al final és el que ens deia l'Anna, no? No, o sigui, no es tracta que la gent... Sortim armats al carrer, però saltem abans, exigim més, potser a vegades de manera injusta.
Sí que és cert que no només a nivell professional, sinó a nivell personal, penso i crec que falta una gran dosi d'empatia, no? a l'altra persona i ficar-te al lloc de l'altra persona. No? I si aconseguim tenir aquest nivell de comunicació, aquesta empatia, la comunicació serà molt millor. No? I reconèixer pues, com gestionem les nostres emocions, si som capaços de parar la frustració, la ràbia o la violència. No? I saber, sobretot, posar-se al lloc de l'altra persona i escoltar, que ens costa molt. No escoltem. A vegades anem a la nostra idea i no escoltem a l'altre. No?
Empatia i escoltar.
Sí, jo crec que és el gran error que tenim. I sobretot, estar informat. Abans de parlar de les coses, ens pensem que ho sabem tot i la tolerància a l'altre pues, pràcticament penso que no existeix a dia d'avui. Desgraciadament, hi ha poca gent que practiqui aquesta Clar. Cultura.
Ens queden 5 minuts per arribar a les dues. Parlant d'expressar-se, hi ha un actor nou des de fa uns quants anys que són les xarxes socials o internet. I des de la coordinadora de ONGs de Lleida doncs, animen a la comunicació no violenta. I ho fan, entre d'altres coses, amb un taller de GIFs o de GIFs per a la Pau. GIFs, al final, són aquests gràfics que
sí, pugen
a internet.
Sí, són com memes que sí, són...
Que es mouen, bucle, però no és un vídeo.
És un bucle de 5 segons.
És que es pot expressar molt amb dibuixets per internet.
Sí, de fet, precisament hem anat a buscar pues, aquest tipus de comunicació perquè és la d'avui en dia, no? I és aquí on hem d'actuar. També estic molt d'acord amb la Cristina de que realment el que falta és una gran dosi d'empatia. No podem, evidentment, la vida és conflicte i no podem pretendre viure en un món sense conflictes, però el molt important és com el gestionem i que es faci sempre des de l'empatia cap a altres persones i buscar una solució que sigui la millor per als dos bàndols. Òbviament, això és el contrari del que estem vivint, doncs, en el cas de la guerra, en el cas dels grups polítics o en el cas de la comunicació a vegades a través de les xarxes, que ens amaguem a darrere d'una pantalla per descalificar i dir la primer que se'ns passi
pel
cap.
Jo ho sento, perquè jo a internet l'anonimat l'eliminaria i ens estalviaria molts problemes, perquè les xarxes és molt fàcil anònimament escolta, dir de tot.
O no tan anònimament, però queda allí com si no fos, com que ens permetem més llicències.
Heu estat treballant amb 12 centres educatius.
Sí, hem estat treballant una proposta...
De quines edats?
Pues de totes les edats. De fet, aquest cap de setmana que comença l'animat...
Totes les edats. Penseu que legalment no es pot tenir una xarxa social, un compte amb una xarxa social, fins als 13-14 anys, que ja em sembla relativament baix.
Sí, però, per exemple, nosaltres demà farem un taller amb l'escola Frederic Godàs amb nens i nenes de quart de primària. No és perquè hagin de tindre telèfon mòbil, sinó que...
Però segur que en té
fem...
algú, eh?
Sí,
10 anys,
o sigui, fem el tema del GIF perquè és un llenguatge molt de xarxes socials, però també ho fem com una manera de portar a l'animació i d'una manera divertida de reflexionar de quina forma ens comuniquem. I realment la comunicació no violenta és una eina elaborada als anys 60 pel pedagog Marshall Rosenberg que l'han fet servir tant per gestionar conflictes a l'aula com per gestionar conflictes molt violents com ara la guerra de Ruanda, amb èxit. Realment és una forma de comunicació que evite o intenta evitar els prejudicis i les exigències.
Ja.
Òbviament, pues, tu tens, tots tenim necessitats, i les necessitats són universals, i amb aquest fet de les necessitats detectes i veus a l'altre com un igual, que té les mateixes necessitats que tu. Llavors anem a fer una reflexió sobre quina forma ens comuniquem i de quina forma podem, empàtica i assertiva, pues, demanar o aconseguir potser el que volíem, el volem, ja, però ja, d'una manera no violenta.
Doncs busqueu a internet a Coordinadora ONG Lleida i trobareu això. I ens falta un minut per arribar a les dues. Cristina, que m'havies d'explicar una cosa d'una doctora de Lleida.
Bueno, més que res, així ràpidament vull donar facilitat a una persona, a una doctora, a felicitar-la sobretot per la gran tasca que fa l'Arnau Vilanova de Lleida, que és la Mariona Badia, l'especialista de medicina intensiva de Lleida i de la unitat de transplantament de l'Hospital de l'Arnau Vilanova, de 20 anys de front de la feina que fa de la unitat de transplantaments, i que felicitar-la des d'aquí i dir-li les gràcies de la gran tasca que fa aquí a la demarcació de Lleida i animar la gent als transplantaments, a donacions d'òrgans i donar vida.
Que a Catalunya som líders mundials, sí, mundials, de donació. I això diu molt, la veritat, de la ciutat. Ara anem a intentar arreglar l'altra història. Núria Ribes, Anna Sanz i Cristina Cervera, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana.
Moltes gràcies. Adéu, adéu. Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Escolta, que acabes de passar bon dimecres. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20. Demà dijous ja saps que parlem d'animals de companyia i de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Fins llavors, salut. Adéu.